Protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Com esteu? Molt bona nit a tothom. Benvinguts al Protagonista de Ràdio Cel. Ja sabeu que tenim una hora per endavant per parlar del nostre protagonista avui. I perquè ens expliqui qui és, ja li donem pas a Joan Trias. Joan, com estàs? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Mercè.
Ens expliques a qui tenim avui?
Som-hi.
El protagonista d'avui és...
Doncs bé, el protagonista d'avui és el llibre Barcelona, capital de la ràdio, l'11è volum de la col·lecció Referent recull diversos treballs sobre la història de Ràdio Barcelona. Amb exempcions notòries, la ràdio ha estat un camp poc estudiat de la història dels anomenats mitjans. Barcelona, capital de la ràdio, trenca amb aquesta inèrcia i ofereix als lectors un conjunt d'innovadors treballs sobre la realitat històrica, política i social de les ràdios barcelonines als anys 1920 i 1930. El llibre reuneix treballs dels especialistes en el tema per mostrar que la història de les emissores barcelonines també va ser la d'una Barcelona que es redefiní al voltant del projecte urbanístic de l'Exposició Universal de 1929 i en el context polític de la dictadura de Primo de Rivera i de la Segona República. El volum ha estat editat pels historiadors Armand Balsebre i Susana Tavera i l'historiador tècnic del Memorial Democràtic Josep Lluís Martín Iberbois. Avui, el protagonista de Ràdio Estel és precisament la ràdio.
Moltes gràcies, Joan. Doncs aquesta nit, a Ràdio Estel, el protagonista, parlem amb ells, amb la Susana Tavera, amb l'Armand Balsebre i el Josep Lluís Martín Iberbois. Què tal, com estan? Molt bona nit a tots tres.
Molt bona nit a tothom.
Doncs, bona nit.
Moltíssimes gràcies, de debò. És tot un plaer conversar amb els tres. És un plaer perquè, bé, després de conèixer aquest llibre Barcelona, capital de la ràdio, i tenir-los avui a Ràdio Estel, doncs segur que descobrirem, redescobrirem moltes coses d'aquest mitjà tan estimat. Primera pregunta que els hi faria, els hi faig als tres per començar, si volen anar responent, és... Per què creuen que la ràdio, de fet, ho reivindiquen en el llibre, no? Ha estat un camp poc estudiat de la història dels mitjans.
Potser començo jo.
Molt bé, perfecte, Armand.
El suport bàsic de la ràdio és el so. I és molt difícil agafar el so i deixar-lo amb una estructura estable que es pugui estudiar, no? Estudiem el cinema a través de les pel·lícules, estudiem la premsa a través dels diaris, però la ràdio s'hauria d'estudiar a través dels programes que van sorgir. I potser la despreocupació d'aquells que van ser pioners de la ràdio per conservar aquest patrimoni sonor, a més de la dificultat de tenir-lo en disc al principi, perquè era l'únic suport per poder representar els sons que sortien per la ràdio, i després en la cinta magnetofònica, que era un element car i que normalment se reutilitzava per enregistrar nous programes, això ha fet que el patrimoni sonor que ens ha llegat la història de la ràdio és molt feble i molt contemporani, no? I en aquest llibre, que estudiem una època de la primera època en què va néixer la ràdio, doncs ha estat molt difícil estudiar-la a través de sons, perquè pràcticament no hi havien. I aleshores la història de la ràdio s'ha d'anar a documents escrits, a l'hemeroteca, a arxius personals, moltes vegades, que ha estat molt difícil sempre trobar, i també el que ha estat la memòria històrica d'aquells testimonis que encara hi viuen, que van ser protagonistes de les primeres èpoques.
Sí, realment l'Armand té tota la raó. O sigui, la evanescència del so és un fet. O sigui, els programes que, per exemple, tenim... completament estudiats en el seu contingut i demés, és perquè els seus protagonistes els van editar. Per exemple, jo tinc en aquests moments a les mans els reportatges del Berenguer Solís. Si ell no arriba a editar-los com a un llibre a Editorial Progreso, això no tindríem de cap manera. les cintes magnetofòniques que deia l'Armand és absolutament cert, s'evaporen. I a més és que les evaporaven les pròpies emissores de ràdio reutilitzant-les. I el mateix passa amb els cassets. Jo he descobert amb molta agró, fa poc, que molts dels cassets que tinc en programes radiofònics haig de córrer perquè alguns s'han perdut ja. O sigui que és això, és exactament això.
Josep Lluís Martín?
No sé si em queda alguna cosa per dir. No, totalment d'acord amb ells dos, no? Vull dir, jo crec que tant l'Armand com la Susana són els dos cracs que ens van venir a fer la proposta.
Catedràtics dels dos, que no ho hem dit, catedràtics dels dos.
Què haig de dir jo, no?
Però sols l'Armand, catedràtic de comunicació i d'història de la ràdio, i a més pioner amb els seus dos volums de la història de la ràdio. L'Armand ens ha ensenyat a tots.
Gràcies, Susana. Formes part del meu equip de premsa.
Sí, sí, sí. Ja ho saps, eh?
Josep Lluís,
no, jo només només afegiria que, com a visió més de, que, com la Susana, d'historiador, no? No, sí. Sense especialitat, bueno, contemporània, no? Crec que tenia, tenen la raó tots dos, no? Però l'Armand ja avisava, no? O sigui, el tema del so és més difícil de poder, de mantenir-se, la premsa. Sí que la premsa l'hem estudiat molt bé, probablement sempre queden diaris per estudiar, però la premsa la tenim molt, molt matxacada, no? Vull dir, potser ens quedaria la qüestió més comarcal, que també es passaria probablement amb la ràdio, eh? Segur que ens falta estudiar molt comarcalment, no? Perquè sempre estudiem a nivell de país, però després no mirem al nivell local. I aquí és on està la clau, no? El nivell local, i del local puja cap a dalt, no? I ara estic pensant, i perdoneu que ara faci com falca de la meva ciutat, eh? Però estic pensant només, jo que soc de Sabadell, la maquinària de locutors, eh? I periodistes de televisió que ha donat Ràdio Sabadell, no? Doncs això mateix, no? I ens falta més estudiar a fons això. Però probablement també va per modes d'estudi, eh? O sigui, la història en aquest país, com els anys se suposa que va arribar la democràcia, eh? Ho dic se suposa perquè també després dels resultats d'ahir, ja no sé, aquest país no deixa de sorprendre'm cada dia, però em refereixo que quan va arribar la democràcia sí que van començar a estudiar-se temes que no s'havien pogut estudiar. I la veritat és que els historiadors van tenir, doncs, bueno, l'obsessió en aquell moment, i que això s'ha anat perllongant amb el temps, d'estudiar la política, no? Mm. I probablement sempre ens falta política, sempre hem estudiat política, partits polítics, eleccions, etc, i hem deixat altres temes, com probablement la ràdio, evidentment, s'ha estudiat, però que es pot...
Sembla...
I ha estudiat molt millor, i si no, estaríem traient llibres com aquest. Un altre tema que vas amb la Susana parlant, no? El sufragi femení, encara ens falta en aquest país estudiar molt, o com aquest és el volum 11, però el volum 13 l'hem dedicat, el memorial l'ha dedicat a l'exili del 1936. L'altre dia vaig estar a una televisió i, bueno, no us podeu imaginar les trucades i missatges i gent que explicant que com que hi havia hagut un exili al 36 a Catalunya. Clar. Doncs si encara estem així, imagineu-vos el tema de la ràdio, que va ser molt important per aquella època i potser ara la gent més jove ja no és tan important, no?
Ara en parlarem de la importància de la ràdio, sobretot en aquests inicis. Situem, si els hi sembla, a l'oient en aquest llibre Barcelona, capital de la ràdio, que l'obra està estructurada en 5-4 grans capítols i que els desenvolupen els articles especialistes, no? Com va ser aquesta recerca i, sobretot, detallar aquests 4 punts, no? Que passen a ser el primer com un inici per situar, doncs, el lector de com era la Barcelona, no? que va saludar l'arribada de la ràdio el 1924, el segon punt seria la ràdio que es feia en aquell moment, no? I la ràdio que s'escoltava, i la dona i la ràdio, un capítol molt, molt important que també repassarem avui, i la ràdio i la política. Dit això, com es va coordinar tot?
Potser la primera virtut que hem de destacar d'aquest llibre, que crec que és inèdit, és el treball conjunt que hem fet historiadors de la comunicació amb historiadors de història contemporània, que generalment no es preocupaven massa de l'àmbit dels mitjans de comunicació, no? I això és una cosa que forma part, potser, de les rutines de treball que tenim a les universitats, que cadascú va pel seu compte, i que ha fet que historiadors d'història contemporània que han estudiat, per exemple, no sé, els fets d'octubre del 34, no? que han fet una narració i una crònica molt, molt completa del que va passar, però que no s'han preocupat de la funció que va tenir la ràdio en els fets d'octubre del 34. I viceversa, els historiadors de la comunicació que es preocupaven de com era la ràdio en aquell moment, però no la contextualitzaven suficientment en l'àmbit històric, polític, econòmic i social que hi havia a l'època. I jo crec que la primera virtut d'aquest llibre és que hem sabut reunir a 22 persones que són de les dues, principalment, són de les dues grans àrees que estàvem dient, història contemporània, comunicació, i que la lectura que es desprèn d'aquest llibre, que és el que puguem llegar al nostre lector, és que té una visió molt completa i molt integrada de les dues perspectives, no? I jo crec que això ha estat molt important i del que hem d'estar molt contents.
Jo reblo, subratllo, firmo, signo allí on calgui el que diu l'Armand. Jo potser afegiria que som 22 autors, que no ha estat gens difícil convèncer-los de participar en el llibre, que tots ho han fet de molt bon grat, però afegiria que aquesta motivació és que és, a més, el fruit de que són gent que veritablement s'estima la ràdio. Que estan convençuts i convençudes de la seva capacitat de comunicar, de crear cultura, de transmetre. O sigui, és un mitjà que admet molts continguts i molt diversos. Uh-huh. I veritablement això jo crec que se li nota al llibre. De fet, jo afegiria que surt d'unes xerrades entre l'Armand Balsebre i jo mateixa, i després tots dos, amb el Pep Martín Berbois del Memorial, en el que el denominador comú d'aquelles xerrades, oi, Armand, era l'estimació pel mitjà, l'entusiasme. Jo vinc d'haver estudiat d'una manera fonamental els moviments socials a Barcelona i a Catalunya, d'haver estudiat la premsa i els grans periòdics obrers, sobretot Solidaritat Obrera, i d'aquelles converses amb l'Armand va sortir, bueno, aquesta vinculació a la història de la ràdio des d'una perspectiva professional de recerca. I jo crec que veritablement, a part de la dimensió professional, la qualitat de la recerca, la qualitat historiogràfica, hi ha un espírit, un alè que es respira al llarg de tot el llibre.
Uh-huh. Josep Lluís?
Ells han explicat això, jo explicaré que a veure, com tothom està sentint, no? Tant l'Armand com la Susana són dos enamorats de la ràdio. I quan van venir al Memorial i ens van fer la proposta del llibre, ells ens van dir doncs, que volien fer un llibre, fins i tot hi havia noms pensats. No podíem dir que no, perquè una cosa que tenim, que sempre volem fer al Memorial, és fer llibres que, no sé, que les editorials, doncs, no s'atreveixin a fer, o allò que creiem que el país necessita, no? O sigui, temes que potser no sortin a altres editorials, però que nosaltres ho podem tirar endavant i fer-ho, no? I, bueno, la primera ja reunió que vam tenir ja vam quedar tots enamoradíssims, saps? O sigui, ja vam quedar tots fantàsticament, perquè, clar, amb dues persones que ven enamorades de la ràdio,
clar,
que a més
no
tenen passió,
més.
Clar, en saben molt, clar, l'únic que fas és... Bueno, ens vam també enamorar els que estàvem allà i vam dir, sí, això ho hem de tirar endavant i tot i que vam patir molt, perquè n'hem patit moltes coses, perquè és un llibre que ha tardat molt en fer-se, però hem patit des de 155, imagineu si portem temps amb això, canvi de directors, una pandèmia al mig, o sigui que ens ha tocat tot, però tot i així, com que som enamorats, els enamorats sempre, o acostumen a estimar-se sempre i sempre intenten mantenir aquest foc, no? I aquest foc l'hem mantingut amb aquest llibre, que ens ha semblat
Que... Sempre s'arriba al pacte, sempre arriba al pacte.
Sí.
Estan...
No, però aquest llibre havia de sortir, no? Sí, sí, és un llibre que bueno, són aquestes coses que, bueno, que potser les editorials no s'atreveixen o no veuen comercialment, perquè, evidentment, ho han de, ells han de guanyar diners, però la Generalitat ho pot fer i la Generalitat ha de brindar aquesta possibilitat a la població que pugui tenir aquest llibre, no? I això és... Això és el més gran que hi ha, que la gent pugui arribar i conèixer la seva història, que tampoc està tan llunyana, aquesta història que expliquem.
Totalment. És un llibre que a l'inici volíem dir que és un llibre, o bé ja un manual directament, perquè es pot aprendre moltíssim des de molts punts de vista. Ara parlaven d'arribar a un acord, no? Els tres estan d'acord en aquesta afirmació, no? Que la ràdio barcelonina va ser la portaveu de la modernitat durant els anys 20 i 30 del segle XX. Com ho expliquen, això?
Doncs sí, s'explica sobretot intentant subratllar la funció propagandista que va tenir de la cultura urbana, principalment, per això és Barcelona, no?, com a capital d'aquesta modernitat que entra als anys 20, paradògicament en un moment de dictadura, però també d'una Barcelona que s'obre la influència externa. La dictadura de Primo Rivera era molt proteccionista, però una altra paradoxa és que es dona entrada a les grans multinacionals del sector radioelèctric que van veure que dins d'Europa Espanya podia ser un mercat molt interessant, no? Estem parlant de Marconi, General Electric, Telefunken, i a partir d'aquí, en sintonia amb aquesta iniciativa d'un grup d'enamorats de la ràdio, que també volien fer negoci amb el nou mitjà, que creen aquesta Associació Nacional de Radiodifusió, doncs surt la ràdio com un element que arriba primer a les elites burgeses, les que tenien diners, les que tenien doncs, necessitat de saber des de la informació de la borsa a les òperes del Liceu, per després, a poc a poc, anar-se extenent a les capes més populars i convertir-se en el mitjà de comunicació de masses per excel·lència que ho va ser el nostre país, doncs, bàsicament fins a finals dels 60, quan la televisió el va substituir, no? Però jo crec que això és una de les coses que nosaltres hem volgut subratllar amb aquest llibre, i per això l'estructuració per períodes històrics era necessària perquè es pogués veure aquesta evolució. És un llibre que es pot llegir asincrònicament, és a dir, es podia començar pel darrer capítol, no? Però crec que si els nostres lectors tenen la paciència de llegir-ho de principi a final, que a vegades és difícil, doncs veuran com aquest mitjà va evolucionant i com finalment es converteix en el que tu deies, el portaveu d'aquesta modernitat que va entrant a poc a Barcelona i a través de Barcelona a la resta d'Espanya.
Ens agradaria també, doncs, aprofitant que els tenim els tres, que ens comentessin una mica també per situar avui a l'oient qui eren els protagonistes, no? Amb aquesta arribada de la ràdio, que van ser Ràdio Barcelona, Ràdio Catalana i Ràdio Associació de Catalunya. Com van néixer aquestes principals ràdios barcelonines?
Doncs, en principi, Ràdio Barcelona neix de l'impuls de quatre persones. Són més, no? Són uns 13, el que jo dic 13 magnífics, que creen aquesta Associació Nacional de Radiodifusió, però dels 13 hem de destacar 4. Un és Pablo Llorenç Gispert, un altre és Roy Saint-Noble, o Noble, perquè és de procedència anglesa, però ja nascut a Catalunya, i que és el nebot de la nebot o cosí, ja no recordo, de la Clara Noble, la que va estar casada amb el Joan Maragall, amb el poeta català, i després també hi havia l'Eduard Rifà, Eduard Rifà Anglada, i una quarta persona que, disculparàs, per ara no recordo. Doncs aquests són els que impulsen l'associació, situen a un enginyer com a director de la primera emissora, que ho va ser durant els dos primers anys, el senyor Guillén García, i a partir d'aquí tots ells eren concessionaris de les marques d'aparells receptors de ràdio més importants que hi havia en aquell moment en el món, des de la RCA, els Marconi, Atwater-Kent, i veuen que aquí hi ha una dimensió cultural i de negoci important. I a partir d'aquí doncs, surt la primera emissora, el 14 de novembre de 1924, és l'emissió inaugural, Ràdio Barcelona, que pren el nom de la ciutat i que ho fa amb aquest privilegi que és ser la primera emissora legal a Espanya. No, no era la primera emissora en funcionament, perquè la primera emissora en funcionament a Espanya de manera regular va ser Radio Ibérica a Madrid, però va ser en un moment en què no hi havia cap llei, cap reglament, i fins que el Primo de Rivera va fer el cop d'estat i el setembre del 23 i després ja el juny del 24 fa la primera llei, és quan Ràdio Barcelona té la possibilitat d'aconseguir el primer indicatiu EAJU, Emissiones Ràdio Barcelona, com diu l'indicatiu, i a partir d'aquí, doncs, en qüestió de 3-4 mesos, munten tota l'estructura tècnica en el terrat del sisè pis de l'Hotel Colón, sí. El que després de la guerra va ser un banc i ara podríem dir que són pisos molt cars, i en la part de baix la seu d'Apple, a la Corilla entre Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia, i allà munten el que serà la primera emissora, que només emet unes 3 hores, i a partir d'aquí ja comença doncs, tot el fenomen de la ràdio. De seguida sortirà una emissora que li farà la competència, Ràdio Catalana, i uns anys més tard, de la scissió que es produeix en el si dels mateixos fundadors de Ràdio Barcelona, que no entenc que és una crítica que a vegades no agrada, però entenc que no van saber gestionar bé el negoci i que va començar a tenir pèrdues, i aleshores van tenir la necessitat d'associar-se amb la cadena que s'havia fundat a Madrid el 25, Unión Radio. Doncs aquesta scissió va acabar en... aquesta fusió va acabar en absorció el 1929, i d'aquí del 1929, de com no els hi va agradar als fundadors de Ràdio Barcelona, alguns dels fundadors, les característiques d'aquesta absorció, doncs va haver una separació, i l'Associació Nacional de Radiodifusió va fundar una tercera emissora, Ràdio Associació de Catalunya, que són les tres emissores que funcionen fins al 1930, i que són les tres que a Catalunya doncs, representen el començament de la ràdio.
Josep Lluís, què va suposar que Ràdio Barcelona retransmetés en directe aquest 18 de maig l'acte inaugural de l'Exposició Internacional de 1929?
Home, jo crec que és un canvi, no? Una millora en tots els sentits. No? Ara abans dèieu, no? de la importància de retransmetre i des de Barcelona. Clar, l'Exposició Universal va ser... ja era la segona que es feia, no?, a Barcelona, però, clar, era algo d'això, la modernització que abans deia l'Armand. O sigui, estem a l'any 29, bueno, o sigui, dintre una dictadura, una dicta blanda, no?, que l'hem dit sempre, però, bueno, que sigui blanda, no deixa de ser dictadura. Però, bueno, que era tota aquesta modernització. L'Exposició Universal estava per això, per modernitzar, per explicar totes les novetats que podien haver-hi al món, coses que podien sortir, industrialització, que sigui, no?, de modernitat, i que s'acabaria efectuant, i altres que no. Què suposava? Doncs, bueno, clar, jo crec que també un augment de la qualitat com a ciutat, no? O sigui, tenir una emissora que pugui retransmetre doncs, tota aquesta inauguració era fonamental. O sigui, jo destacaria, l'Armand i la Susana en saben molt més d'això, però sí que probablement al començament teníem més música, algun programa, etcètera, etcètera, no? Alguns butlletins informatius, però clar, aquesta és la clau, no? O sigui, la ràdio, i a partir d'aquest 29-30, però sobretot el 31, es torna sobretot molt política, no? O sigui, aquesta modernització també es trobarà amb la política. O sigui, la proclamació de la República es fa per ràdio. Sí, per molt que Companys primer la faci allà per la, des de l'Ajuntament i surti i proclami la República, qui la fa davant d'en Macià i qui ho fa i ho transmet a tota la població és a través de la ràdio. I aquesta és la, la modernització, no? O sigui, el fer un pas més com a ciutat cosmopolita en el moment, no? O sigui, passar a ser una ciutat més important del que realment era.
I les coses comencen a entrar també per les oïdes, no? I ja no tant per la vista. Bé, la ràdio que es feia, la ràdio que s'escoltava, no? Que respon a la segona part de Barcelona, capital de la ràdio, aquest llibre que estem comentant avui amb els coordinadors d'aquesta magnífica obra, Susana Tavera, Armand Balsebre i Josep Lluís Martín i Verbois. Armand, quines eren les programacions radiofòniques més emblemàtiques o innovadores d'aquella època? Diria que els partits de futbol tenen alguna cosa a dir, no?
Sí, va començar una miqueta més tard, a partir del 27, però sí, sí, l'esport, tot i que el futbol, estem avui en una societat futbolitzada, no? I pensem que el futbol sempre ha estat així, però no és cert. És a dir, el futbol no es converteix en un esport de masses fins molt més tard. Molt més tard, dic, als anys 50, eh? És a dir, que era fàcil trobar-se a la portada de Mundo Deportivo, el diari que encara s'edita avui. Als anys 40 era molt fàcil trobar-se en un dilluns, on sempre parlem de futbol, doncs el senyor, el nen que havia estat campió d'escacs a Europa i que tornava d'un dels seus viatges a Barcelona, és a dir que per tant o el handball o l'atletisme, no? I per tant les retransmissions de futbol és cert que es van començar a incorporar ja a partir del 1927, però no era de les emissions principals. S'havia ja retransmès un combat de boxa des de l'estadi de Montjuïc amb dos grans boxejadors internacionals. També més tard, sí que és cert, es van retransmetre els campionats mundials de futbol des de Itàlia, i Unió Ràdio va enviar a un dels seus primers grans locutors per fer la retransmissió, i és aquí, a partir d'aquí, quan el futbol comença a ser ja un esport més acceptat per la majoria de l'audiència. Però vaja, les primeres emissions són bàsicament musicals. Uh-huh. És un quartet, un septet, que una petita orquestra que es reuneix en l'estudi de ràdio, primer en aquest Hotel Colón i després ja a Caspe 12, on estava l'estudi, els primers estudis de Ràdio Barcelona, i després ja més tard passaria a Caspe 6, al carrer Casp número 6, i aquests músics doncs amenitzen les diferents emissions. És en orquestra en directe perquè la reproducció discogràfica no permetia la qualitat sonora que avui tenim, no? I per tant era l'orquestra la que ens permetia escoltar música amb una certa qualitat, i després que feia arribar a molta gent un patrimoni musical que a vegades s'ignorava perquè no tothom disposava de la possibilitat d'anar a una casa de discos i comprar un disc, no? Uh-huh. Els discos que a poc també van començar arribant a Barcelona. Després això es va afegir en petits butlletins informatius de tota mena, des de informatius especialitzats sobre, com he dit abans, la informació de la borsa, també amb emissions de tipus religiós, des de la retransmissió del Corpus fins a alguna missa, i a poc, a partir de l'any 30, quan acaba ja la censura de la dictadura de Primo de Rivera, doncs comença el primer gran informatiu, semblant als informatius que avui coneixem, que serà La Paraula, no? Un informatiu que es va repetint durant tot el dia. Les emissions musicals al principi era música culta, perquè hem de recordar que les primeres emissions radiofòniques estaven destinades a les elites burgeses, tot i que també els tècnics es podien fabricar aparells de ràdio galena que eren molt més barats. però que eren el que interessava és centrar l'atenció d'aquesta burgesia catalana que pensaven els fundadors de Ràdio Barcelona que podria acabar finançant el mitjà, perquè els primers fundadors de Ràdio Barcelona criticaven molt la publicitat, la consideraven una interrupció, un soroll indesitjable, fins que finalment no els hi va quedar més remei que acceptar que l'única manera de finançar aquest negoci era a través de la publicitat. No? I a poc la música va ja començant a incorporar elements més populars, no? Més populars de la copla andaluza, de les cançons que venien de fora d'Espanya, no? Els ritmes tirando a negro, com surt aquesta expressió en una de les revistes de Ràdio Barcelona, és a dir, el jazz, i que això va donar molta animació amb la quantitat d'orquestres de jazz que van sorgir a Barcelona entre finals dels anys 20 i principis dels anys 30, que va ser una cosa increïble. I després també el tango, i per això hem dedicat un article del llibre a Carlos Gardel, que jo crec que també va tenir en la ràdio i sobretot a Barcelona una bona plataforma per la seva popularitat.
Doncs va molt bé que hagi mencionat a Carlos Gardel, perquè ara mateix fem una aturada, si els sembla, perquè li volíem dedicar, hi ha un capítol en aquest Barcelona Capital de la Ràdio que parlen del fenomen, no?, de Carlos Gardel i com el va transformar la ràdio. Els hi sembla si escoltem un petit fragment d'una de les cançons del mestre Gardel?
Perfecte.
Borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que
Caminito, m'agradaria doncs, preguntar-li quina era la relació del més gran intèrpret de tangos i Ràdio Barcelona. Com es va contribuir des d'aquesta Ràdio Barcelonina al fenomen Gardel? Qui es llença? Qui vol?
Doncs potser, com era natural, si hem de ser portadors de la modernitat, sí, també una modernitat era doncs, fer-se ressò d'aquestes grans estrelles que de gira arribaven a Espanya. I la ràdio, els micròfons de la ràdio, ho fem encara ara, sí, no? Els micròfons de la ràdio estaven a disposició de la primera gran estrella que podia arribar a l'aeroport de Barcelona o al port de Barcelona. Mm. Estem parlant dels anys que l'arribada a Barcelona no era en avió, sinó era en vaixell. I a partir d'aquí, doncs, donar-li la possibilitat de donar a conèixer la seva qualitat i musical i de tota mena. Gardel era un enamorat, de, com després va demostrar, de Barcelona i d'Espanya, i a partir d'aquí, doncs, amb la seva avançada de discogràfica, perquè ja els barcelonins podien haver gaudit dels discos de Carlos Gardel, de seguida que va arribar de gira, doncs Ràdio Barcelona va estar convençuda de que havien de fitxar-lo per alguna de les emissions i ser un complement de la promoció d'aquesta gira i d'aquests concerts que feia a través d'alguns teatres. No? Uh-huh. Perquè la ràdio era el mitjà que donava popularitat a les persones. Durant molts anys, durant moltes dècades, l'actor de cinema que arribava també de gira promocionant la seva pel·lícula, sabia que la manera de promocionar bé la seva pel·lícula era passar per la ràdio. No? Doncs això ja ho van fer els primers músics, com Carlos Gardel, quan va arribar a Barcelona, i millor que un mitjà estrictament sonor, com és la ràdio, per servir de plataforma d'un llenguatge musical com era el que cantava Carlos Gardel.
Si m'ho permeten, un dels capítols... Yeah. De... Sí, digui. Susana, volia afegir alguna cosa.
Jo voldria dir que sí. el capítol, el capítol dedicat a Carlos Gardel i la ràdio, sí, és realment una delícia. I a part d'estar entretegit el tema amb la biografia de Gardel, el que la Sílvia Roig a Belenda fa, que és molt maco, és que a cada una de les seccions del seu propi treball remeteix a un tango. Busquen Esta noche me emborracho, busquen El choclo, busquen La huella, Cantar eterno del sol. És realment una de... I això va ser una aportació absolutament a iniciativa pròpia de la Sílvia Roig. Una idea que articula la seva contribució i que, bueno, probablement és la culpable de que jo vagi buscant gravacions antigues de Gardel.
Avui estem parlant d'aquest llibre.
Cal dir...
Sí, Josep Lluís, sí, sisplau.
Dir una mica de la Sílvia Roig, dir que és uruguaia, eh? O sigui, que Sílvia... No, Carlos Gardel era d'argentí, però que se l'estima molt a l'Uruguai, cosa que vaig poder comprovar fa un parell d'anys, però vull dir que penseu que d'això, que la Sílvia també és una enamorada també dels tangos i d'aquesta música, i llavors sí. Això, una mica com el que deia l'Armand, sumant l'Armand i la Susana, la rellevància, no?, de Carlos Gardel. Carlos Gardel li va de perles fer, bueno, el que deia l'Armand, no?, o sigui, aquestes petites cançons o cançons a través de la ràdio, perquè li van donar molta fama aquí. O sigui, era un personatge conegut, però això l'impulsa, eh? Uh-huh. Venir a Barcelona i cantar li dona l'impuls enorme, eh? Ja no és només fer els concerts, sinó que la ràdio el fa arribar a milers de persones que no podien veure'l en directe, no? Uh-huh. I crec que la Sílvia això ens ho explica molt bé, eh? Aquesta Sílvia, que és periodista, doncs, aquesta periodista uruguaja, que diuen ells, doncs ens ho mostra molt clar.
Tot el que estem parlant avui, el protagonista de Ràdio Estel, el trobareu en aquest magnífic llibre, Barcelona, capital de la ràdio, un llibre coordinat per les veus que esteu escoltant avui, el protagonista, la veu de Susana Tavera, Armand Balsebre i Josep Lluís Martín i Verbois. Però és que un dels capítols que crida també especialment l'atenció és el paper que van tenir les dones, no? La ràdio i les dones. I per això avui també, com que eren pocs, hem dit, va, la convidem, no?, a l'Elvira Altés, que és la periodista, no?, que també participa en aquest llibre i que escriu, no?, aquest capítol. I a banda també l'Elvira, doncs ara mateix està en aquesta magnífica exposició Dones a les zones, que es pot veure a Barcelona, i si els hi sembla, la saludem. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Bona nit.
Doncs justament ara que sentia parlar això del tango, pensava que a l'exposició de Dones a les zones, que encara es pot veure aquesta setmana, hi ha tot un àmbit que es diu la música, que és dedicat a la música, que es diu la caixa de música, i que efectivament la ràdio des de molt al principi, doncs era aquella caixa de la qual sortia música. I les primeres programacions estaven farcides de música i durant molts anys ho van fer. O sigui que sí, que efectivament allà doncs, a la ràdio hi anaven solistes, hi anaven orquestres, hi anaven cantants, i és un espai, diguem, a tenir en compte, veure la música doncs, com va importar, i encara ara no tenim les radiofórmules musicals.
Uh-huh. Elvira, quina és la relació de les dones pioneres amb les emissions de ràdio que operen a Barcelona, no? Des del naixement, de l'invent, fins a l'entrada de les primeres locutores, no? Posteriors a la Guerra Civil? És una pregunta molt àmplia, però...
Sí, diguem, jo sempre dic que l'entrada de les dones a la ràdio va ser molt modesta, no ho podia ser més. La primera que se suposa que va parlar per un micròfon era la secretària de direcció del director de l'Associació Radiodifusió. Per tant, més modesta impossible. No hi havia enginyeres, no hi havia directores, no hi havia dones en els consells d'administració de les companyies radioelèctriques, que és així. Sí que ja comencem a l'any 1926, ja hi ha una tècnica de so, que va ser la primera tècnica de so a tot Espanya i segurament d'una bona part d'Europa, i va ser doncs, la Maria Àngeles Fernández, que va treballar tota la seva vida a Ràdio Barcelona i es va jubilar com a cap d'emissions. És a dir, que aquí tenim ja una autèntica pionera. Després, les dones que entraven a les ràdios durant la dictadura dels anys 20 doncs, eren actrius i cantants, perquè, lògicament, una actriu doncs, pronuncia bé, se l'entén fonèticament, doncs, té moltes qualitats i, a més, igual pot dir un text, un poema, fer una mica de radioteatre, totes aquestes qualitats com les cantants, que també, a més, poden cantar. Molt diferent és quan ja comença doncs, la radioassociació i el temps de la República. Jo considero que els moments històrics que ens toquen viure cadascú influeixen de moltíssimes maneres amb la nostra projecció personal, amb el nostre ideari, amb moltíssimes coses. I això és el que va passar a la República, que aquesta obertura, aquesta possibilitat de que les dones doncs, fossin un subjecte polític, augmentessin els seus drets, tot això va fer també que aquest nou invent encara, que era la ràdio, fascinés a moltes noies joves. I, per tant, a les emissores que hi havia a Catalunya, que eren unes 9, més o menys, doncs van començar gairebé a totes, no a totes, però gairebé a totes, a aparèixer doncs, noies molt joves, però noies de, quan dic molt joves, dic 14, 15 anys, fins i tot la Mercè Sorribas tenia 13 anys, van haver de justificar-ho pagant-li l'escola per la tarda, i aquestes noies doncs, s'atrevien a fer aquest pas, a parlar pel micròfon d'una manera doncs, oberta i desinvolta, cosa que més endavant, quan després de la guerra doncs, la ràdio franquista i feixista doncs, les elimina absolutament del micròfon, no? Fa els processos de depuració, clar, que fa que quedin silenciades aquelles veus fresques, joves i coratjoses.
Sí, és l'anem a preguntar al Josep Lluís Martín, no? Que el franquisme va posar de nou a la dona al terra, no? Josep Lluís.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, és que, clar, el franquisme va eliminar tot.
Tot.
És que no només a les dones, no? Sí que és veritat que els homes, potser, amb això, aquest sentit de tenir feina, doncs van poder alguns d'ells, perquè molts d'ells també van ser depurats en molts llocs, i només a la ràdio, no? Però sí que és veritat el que deia l'Alvira, no? La Segona República és un aire fresc. No es va aconseguir tot el que s'havia proposat, jo crec que, en part, també encara tenim una mica mitificat la Segona República, ho dic perquè... Jo conec, igual que la Susana, que coneixem molt bé el tema del sufragi femení, i no va ser una cosa tan fàcil com sempre s'ha dit, però sí que es va aconseguir molt més. Penseu que veníem d'una dictadura i acaba amb una altra dictadura. O sigui, que està entremig de dues dictadures, la República. Per tant, sí que la pobra doncs, la van apretar per tots llocs. Però sí que és veritat que sí que ja el franquisme, clar, ho elimina tot, i això de la dona ha de tenir un altre paper, no? O sigui, ha de tornar a ser el que es deia que era l'àngel de la llar, no?
Sí.
O sigui, havia de tornar cap a casa, tenir fills i cuidar aquest marit, que és el que feia viure, podia doncs, aguantar econòmicament tota la família i molt poques dones anaven a treballar, no? O sigui, i això passava en la ràdio, no? O sigui, jo crec que l'Alvira ho ha clavat molt bé, en el sentit que la República permet a aquestes noies joves, doncs, bueno, és un temps d'esperança, no? És una aurora, no? És una aurora en tot el sentit ideològic i potser vital i professional. Però sí que és veritat que la dona doncs, deixa de tenir aquest paper quan arriba al franquisme. Sí, sí, clar. És a dir, no pot pensar per si sola. No se li permet.
Aquesta deia que liberarà les mujeres del taller i de la fàbrica. Tenia per objectiu que les dones que havien començat el seu camí professional tornessin cap a casa a fer de mestresses de casa i de mares. No? Per tant, no enganyava ningú, estava ben clar. Ara, després, les mesures repressives que s'articulaven per aconseguir aquests objectius estaven aquí, i les locutores de la ràdio van ser doncs, unes víctimes, no? Com podia ser la Rosalia Rovira, la Rosa Cotó, totes elles van quedar silenciades. La Rosalia Rovira, que era una locutora de Ràdio Associació de Catalunya, que era una estrella en aquells moments, popular, coneguda, estimada, sí. Doncs se li va fer... la van tenir 3 mesos a la presó, i quan va tornar, cosa que fem habitualment aquí a Catalunya, que quan hem començat a parlar català amb algú, sempre que ens hi adrecem parlem en català, ella va començar a parlar en català amb els seus companys de la ràdio, i per aquest motiu no en van tenir prou en retirar-la del micròfon, que ja ho havien fet, sinó que la van acomiadar. I no en van tenir prou en acomiadar-la, sinó que, a més, van aconseguir que no la contractessin a cap més emissora ni pogués treballar al teatre. Va haver de viure al final la seva vida cosint i amb una situació de precarietat molt gran.
I gairebé, es va quedar gairebé cega de les com a conseqüència de les condicions en les que cosia i mal vivia. És una de les dels exemples més dramàtics de com acaba la primera fase històrica de la creació d'aquesta nova professió femenina, que era la de les dones al micròfon. I aquí jo penso que hi ha que, primer, que començaven molt joves, com ha dit l'Elvira, però amb una... Hi ha que recordar un altre tema, i és que la Francesca Bonmesson i la seva creació de l'Institut de Cultura havia afavorit una, diguem-ne, alfabetització, primer els estudis, avui diríem de primària, els estudis primerencs, després en alguns casos saltaven a alguna formació professional i no, evidentment no feien una formació específica per a la ràdio, però sí que les emissores en alguns casos van anar a buscar noies de l'Institut de Cultura per a la necessitat que teníem doncs, de secretàries, de dones encarregades de les publicacions, de l'emissora, etcètera. Això...
Sí, la mateixa Maria Cinta Balaguer, que es considera que va ser la primera locutora, va sortir d'un concurs que feien a l'Institut Català de les Dones, a l'Institut de Cultura Popular de la Bonmesson, precisament per trobar una persona que portés un programa femení a la ràdio. És a dir, que sí, hi havia doncs, tot aquest desig de fer aparèixer també veus femenines pels micròfons.
Elvira, ha estat un plaer, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver entrat. Estaríem hores i hores, però ja, els minuts a la ràdio ja sabeu que són els que són. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una salutació a totes les persones que ens estan escoltant i als companys que han fet aquesta meravella de
llibre.
De llibre. Pendi.
Doncs nosaltres ens queda res, ja estem gairebé fora de temps, però clar, ens havíem de parlar també una mica del quart bloc del llibre, no? D'aquesta ràdio i política. Susana, no? Sobretot com la ràdio s'ha vist sotmesa, no? A la política, primer com a altaveu, després com a arma de combat i revolució durant la guerra. Breument, què ens podries explicar d'aquest bloc?
Jo diria que aquest bloc té la sort, com tota la resta del llibre, d'unes participacions realment destacades, molt importants. Agafo el llibre perquè no vull deixar-me a ningú. el Jaume Cerda, amb un treball sobre el Toreschi, l'Arnau González Vilalta, amb un treball sobre el 6 d'octubre del 34 a les zones urcianes del món, el Ferran Aïssa, amb un estudi de les emissores d'ona curta dels sindicats i els partits polítics, i en Checa Godoy, Antonio Checa Godoy, les xarles de Queipo de Llano des de Sevilla, i per últim el Daniel Arasa, que ha fet una cartografia de la... No, perdó, el Daniel Arasa és el de l'estudi sobre la quinta columna a Barcelona.
Doncs,
és
sí, sí,
és probablement el que... I és una de les seccions que jo m'estimo, m'estimo tot el llibre, però m'estimo especialment aquest. Però m'agradaria incidir en que, per exemple, la música. La música està adreçada transversalment a oïdors masculins i femenins. Hi han programes específics que compten només amb oïdors femenins, les dones. Això en sap moltíssim, alarmant els consultoris femenins. Però hi ha, un tipus de programa que tenia, que sentava a tota la família, no als nens, però sí a partir de la joventut, al voltant de l'aparell, els diumenges al vespre. I són els el Teatre Invisible de Ràdio Nacional des de l'any 49, però que havia estat precedit per altres programes de ràdio, perquè totes les emissores havien fet programa de ràdio, fins a l'extrem de crear i promoure veritables quadres escènics radiofònics que, malauradament, doncs, havien de fer altres feines per arribar al final de mes, però que van nodrir la veu d'Espanya. I gràcies al doblatge, això que moltes vegades hem reivindicat, que les pel·lícules les veiem en llengua original, històricament el doblatge va donar un marge de benestar, d'arribar a final de mes, quasi en alguns casos,
Susana.
Quadres escènics.
Susana, ens sap molt de greu, hem de deixar aquí, se'ns ha acabat el temps, us he de tallar, que és la cosa que més odiem a la ràdio. Ha estat un plaer conversar amb tots tres. Jo em quedaria en que, amb aquestes paraules que han anat sortint durant tot el programa, aquesta, la ràdio com a dedicació, com a entusiasme, no? Com a motor perquè tiri endavant. Ens acomiadem ja, Susana Tavera, Armand Balcebre, Josep Lluís Martín Berbois. Moltíssimes gràcies per haver coordinat aquesta joia de llibre, Barcelona, capital de la ràdio. Molt bona nit a tots tres.
Moltíssimes gràcies a tu i adeu, companys.
Gràcies.